ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Després d'un mes d'absència, i TV3 va tornar a emetre un episodi del programa Crims, tot i que va ser de manera puntual i per tancar la temporada. El programa que condueix en Carles Porta està sent un dels fenòmens de la graella, amb una mitjana d'un 20% de quota de pantalla, i s'ha convertit en un dels programes de la web de TV3 més vistos a la carta. És per això que volem parlar d'aquest èxit amb el pare que el va parir, Carles Porta. Hola, Carles, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Com estàs?
Bé. Gràcies per trucar.
No, moltes felicitats, perquè estem parlant d'un programa que és un programa que va néixer a la ràdio, precisament a Catalunya Ràdio. El porteu a TV3, s'ha convertit en un autèntic fenomen. Com estàs vivint aquest èxit d'audiències i per què creus que Crims ha enganxat tant?
Pues ho estic vivint una mica superat, però molt content, evidentment. Per què enganxat? Pues, a veure, primer, jo crec que TV3 l'ha programat molt bé i el va acompanyar molt bé, sobretot a l'inici. Després, penso que això de la crònica negra agrada molt a la gent.
Molt.
No tant pel morbo, sinó per la curiositat, perquè crec que amb nosaltres no n'han trobat de morbo. No? I després crec que amb la gent de Goroka, que han fet la realització, hem trobat una fórmula molt potent, no? molt visual. A veure, no m'agrada el terme, però diria que molt americana. No? Uh-huh. I això ha funcionat molt bé. I després les històries, al ser tan properes i tan intenses, doncs crec que tot junt sempre ha funcionat.
Diries que estem vivint un auge, un esplendor del que s'anomena el true crime, és a dir, sèries, programes, documentals sobre assassinats, sobre basats en cases reals, tots plegats, però i suposo que plataformes com Netflix hi poden haver influït i ajudat i empentat.
Segur que sí. Nosaltres a nivell de Catalunya probablement estem vivint aquest auge perquè hem aparegut nosaltres amb això del crims a la ràdio i després a la tele, que dona la sensació que ho ha multiplicat molt, però és un gènere que poc o molt sempre hi ha sigut i sempre ha tingut un gran predicament. La veritat és que sí que ara mateix hi ha com un desig, com la gent ho demana molt, no? I això, pues, bueno, està bé si està ben fet, perquè hi ha hagut intents anteriors que no han funcionat prou bé perquè crec que no estaven prou ben fets. Al final, de lo que es tracta és d'explicar bones històries, no? Uh-huh. I la crònica negra, els crims, sempre tenen bones històries a darrere.
El programa ensenya un material, entrevistes dels cossos de seguretat, però sabem que, ostres, tots plegats sabem com costa que la policia accedeixi a parlar. Suposo que ha estat de les coses més complicades, no?
Sí. Aquesta ha sigut una de les més complicades, sobretot amb els Mossos, perquè no hi estaven acostumats i a més estaven sota el moment polític, no ha sigut aliè tot plegat. És a dir, els Mossos tenien una certa por de que serien assenyalats, qüestionats i que algun jutge els hi podia fotre el dit a l'ull. El que passa és que, per sort, nosaltres tractem casos molt antics que ja estan jutjats i sentenciats i això els ha relaxat una mica. Però sí que al principi va costar molt, va costar. La policia i la Guàrdia Civil, com que van més sueltos, doncs no els ha importat tant i de seguida van col·laborar amb més facilitat. Però un cop superada la primera barrera, jo crec que els Mossos s'han relaxat i ens han donat molt bon material i han tingut unes intervencions memorables. Perquè també han fet grans intervencions i grans investigacions, que al final, de lo que nosaltres mos en podem, de lo que mos enorgullim, lo que presumim, és que nosaltres expliquem històries. Una altra cosa és el que passi després, no? Que si voleu ja en parlarem amb el cas de l'Helena Jubany. Però nosaltres el que fem és explicar històries amb protagonistes directes. I els Mossos que ho han investigat són part d'aquests protagonistes i ha anat molt bé.
L'octubre de 2010, una dona gran mor a l'Hospital Sant Jaume d'Olot. Podria ser una mort natural. És una anciana que estava...
Aquest tema és fascinant, que és el tema del zelador. Ja, però de totes maneres, tu com a creador de tot plegat, hi ha algun cas que tinguis especial predilecció?
Mira, abans t'hauria dit que no, és a dir, fa uns dies t'hauria dit que no. Avui potser em decantaria pel de l'Helena Jubany, per tot el que ha significat, per tot el que ha mogut, per tot el que està movent i crec que per tot el que mourà. Però al final són tots fills teus i poses la mateixa intenció, la mateixa passió amb tots, no? I home,
Aquest és el parlaves del cas de l'Helena Jubany, que és aquesta jove bibliotecària que fa ja molts anys va llançar algú a un pati interior encremada, despullada. De fet, el que va passar és que son germà, en Joan Jubany, en va fer difusió a les xarxes perquè mai es va arribar a celebrar el judici. No, segur que és dels casos més estranys i sorprenents amb el que t'has trobat.
Estrany i sorprenent des del principi. Ja el van fer per la ràdio i va ser el cas més escoltat de llarg. Ara la tele també està tenint un seguiment de la repera. A més, grups de ciutadans s'han organitzat per investigar. És l'únic cas obert que vam tractar. Vam donar moltes voltes. Al final vam creure que sí, que feia tant temps que estava amb sobreseïment que el podíem tractar i que a la millor ajudàvem a que es bellugués alguna cosa, i realment, ja et dic, hi ha grups de ciutadans que s'han organitzat per investigar, o advocats penalistes s'han ofert a la família per intentar reobrir el cas, i no descarto que hi hagi moviments importants en aquesta línia. I després, aquesta contradicció o aquesta suma tan bèstia de situacions, no? És a dir, una noia estimada per tothom, a qui tothom considerava una tia collonuda, bibliotecària, sense cap mena de vinculació amb cap cosa rara, apareix morta, drogada fins 35 vegades per sobre de les possibilitats que accepta un cos, tirada des d'un quart pis, sense cap mòbil aparent, amb dos anònims per darrere. És la conjunció de la bondat i la maldat màximes, no?
Escolta, quan parlem d'aquest cas, però és que et consta molts casos a Catalunya que encara estiguin sense resoldre de crims, d'assassinats?
N'hi ha uns quants. Hi ha vegades que em passa pel cap fer un programa que es digui Crims sense resoldre. Als Mossos hi ha una unitat que es dedica justament a intentar resoldre aquests casos que estan sense resoldre. I n'hi ha molts. Vosaltres en vau tractar un no
sí,
fa
home,
massa,
i tant,
el
i tant,
cas
i tant.
Del Pedro Álvarez.
Sí, a més, mira que me'n recordo que la Mònica Planes, del diari Ara, ens va demanar, sisplau, col·laboradora de RAC1, ens va demanar que empentéssim a través d'una informació que va treure el fax, i aquí ho hem anat seguint i anem buscant informació i encara estem treballant en el tema. Però certament és molt complicat perquè és una persona que van assassinar sang freda amb un tret al cap, presumptament un policia, i que ha quedat el tema allà perdut, quan a més al setembre, recordem que si no hi ha resposta, el cas queda sobreseït, amb la qual cosa no es podrà reobrir el judici, i no es vol que es reobri el judici, amb la qual cosa és tot molt estrany.
Molt, molt estrany. Molt estrany. A mi hi ha dos personatges del cas del Pedro Álvarez que em criden molt l'atenció. Un és sobretot la Yolanda, la que era la nòvia, que
no
ho va
parla, presenciar. No parla ni diu res, no vol parlar ni diu res, està amagada.
Sí, sí, però aquesta dona, jo crec que té la clau d'aquesta història. Segur. I l'altra és la jutge, la Magaldi.
Ah, és la Magaldi, clar, la famosa jutgessa. Clar.
Que quan a la roda de reconeixement la noia, la Yolanda, dubte, en lloc de concretar al voltant del poli, en lloc de fer una concreció de la investigació, el que fa és tot el contrari, i descarten el poli i ho obren a buscar un Opel Vectra per tota Espanya, una animalada com una catedral. I allí jo crec que la van cagar estrepitosament. Però vaja, Déu menguar de dir com ho ha de fer un jutge o un fiscal.
Sí, un dels casos que segurament més deu haver marcat la teva carrera és el crim de la muntanya de Tor, que diria que ja també ha prescrit. No sé, tu creus que algun dia sabrem qui va ser l'assassí o no?
Bueno, a mi em sembla que sí. El que passa és que, al final, saber exactament si una persona és un assassí només ho pot dir ell. I sobretot en un cas com aquest de Tor, que no hi haurà judici de cap manera, perquè, com tu deies, ja ha prescrit. Jo crec que podré explicar qui crec que ho va fer, però si aquesta persona no ho reconeix directament, no se sabrà. Jo podré ensenyar una sèrie d'indicis i podré indicar alguna sèrie de proves i testimonis, però la resposta definitiva només la sap el vent.
Són 11:45. Abans d'acabar, deixa'm dir que parlem molt dels Estats Units, sempre amb el tema de crims, però és que els assassins en sèrie, per exemple, a Catalunya, és llarga. Per exemple, ahir el Nació Digital va publicar un article on apareixien el Zelador d'Olot, l'assassí de Lesseps, l'assassí del Putxet, Remedios Sánchez, que és la Matavelles, El Arropiero, la vampiressa del Raval. Clar, perdó, però amb crims i amb assassins en sèrie no tenim res a envejar als Estats Units, eh?
No, i per la quantitat... Allò que dirien ara per morts per milió...
Sí, exacte.
No. Bueno, i el Josep Talleda, que també se'n podria considerar, que nosaltres el vam fer a Crims, i ara aquest personatge tan estrany que està matant durant la quarantena.
I ara en parlarem d'aquí uns moments aquí al Món RAC1. Re, una última pregunta. Clar, molta gent ja m'ho està preguntant. Escolta'm, segona, una nova temporada?
Bueno, nosaltres estaríem encantats. Jo crec que la direcció de Televisió de Catalunya també, però ara mateix estem pendents de com poden articular aquests pressupostos i de la situació que té a Televisió de Catalunya molt collada, no? Televisió de Catalunya ha de pagar cada any 120 milions d'euros de sous, i això, i les dificultats i la baixada de publicitat i tot plegat, li provoca un problema gran a l'hora de poder comprar producció. Ja ho veurem, esperem que sí.
Clar, és bestial que efectivament no hi hagi una resposta que un programa d'èxit com aquest no tingui efectivament ja la confirmació de que hi hagi una nova temporada. Sigui com sigui, de moment, i si no es pot veure la carta, disfrutarem i gaudirem d'aquests magnífics crims que van començar a Catalunya Ràdio, el Carles Porta al costat de gent que l'ajudava a fer aquells podcasts, entre els quals una de les persones més meravelloses del món mundial, una de les persones que més estimes en aquesta vida, que es diu Sergi Cotillas, del qual també és copartícip d'aquest èxit.
Hombre, l'ànima musical i que li dona una força enorme és del Sergi. I la sintonia del Leonard Cohen la va escollir ell. I ara estem fent una altra cosa que crec que serà molt important d'aquí uns mesets, que també li està posant ell l'ànima. Aquest tio té una sensibilitat tan impressionant, és una passada.
Carles, la banda sonora de la meva vida adolescent i postadolescent la va marcar el Sergi, ja t'ho dic ara. És a dir, les millors cançons que m'han ensenyat en les meves èpoques es diu Sergi Cotillas, i pintor. Moltes gràcies i una abraçada molt forta, Carles, i enhorabona.
Gràcies, moltes gràcies.